Passen 6 minuts de 11:15, hem escoltat una càpsula de Llegir és sexy, també, després d'aquesta entrevista amb el Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat. Una hora molt, molt literària avui. Carme Serret, bon dia.
Bon dia, Albert.
Encantats de tenir-te una temporada més aquí,
doncs,
amb nosaltres.
Igualment.
La Carme ja hi va estar aquí l'any passat, una vegada al mes venia a parlar-nos de lectura, de llibres d'autors, de cantautors, de tot el que està al voltant d'aquest món, d'aquesta meravella que és escriure i llegir. Avui, Carme, l'any passat ja ens ho vas fer, ens vols animar a llegir a la primera secció, oi?
Doncs sí, és a mi una de les coses que més em mou, diríem, és animar a llegir. D'alguna manera jo penso que la vida, com diu Christian Bobin, està necessitada de llibres. Vull dir, jo en soc una convençuda d'això i milito una mica, com et deia abans, és com una militància vital, vull dir, o existencial. Però sí, penso que... Com més modern és el món modern, com més tecnològic està sent la nostra vida quotidiana, penso que d'alguna manera, tot i que pot semblar que és una idea una mica que practiquem els que, no sé, som d'humanitats o que ens interessa la literatura i aquestes coses, però jo crec que més enllà d'això, jo crec que contra més tecnològic és el món modern o el que vivim, més necessitats estem de llibres.
Mm-hmm. I quan dic de frenar, no?, d'alguna manera.
I sobretot, diria, de poder enfrontar, mirar, que jo crec que els bons textos ben escrits doncs ens ajuden a mirar la incertesa. Mm-hmm. Ens ajuden, en definitiva, a entrar una mica en allò que podem anomenar la condició humana. I jo penso que si no coneixem una mica quina és la nostra condició, és difícil viure.
També que avui en dia segurament vivim analitzant cada petita cosa tant i es fa tot tan gran, tan ràpid, tot és tan important, tot és tan greu, tot és tan... que aturar-se a escriure un llibre que porta uns mesos, que d'alguna manera és posar una pausa, no? Potser fa falta més que en altres moments.
Sí, i sobretot jo crec que el que fa falta bastant, me n'adono una mica, pel que em diuen, i pel que comparteixo i em transmeten tant la gent més jove com la gent adulta o més gran, és que tenim com necessitat d'aturar-nos, d'aturar una mica. Mm. Però és com molt difícil, perquè passa que com que no tenim l'hàbit d'aturar-nos i llavors ens angoixa quan ens aturem. I precisament la lectura... La lectura el que implica és, en part, també una demora. O sigui, llegir és aturar-se, és demorar-se, com diu en un bonic llibre de fa ja molt temps, que és de l'Àngel Gabilondo. L'Àngel Gabilondo és professor de metafísica a la Complutense de Madrid. Darse a la lectura és el títol del llibre. I ell diu, leer és demorar-se, leer és sempre buscar, aunque... no exactamente lo que ya conocemos. Leer es elegir. Es cierto que no es lo mismo ver que mirar, pero tampoco leer es simplemente ver, diu. Ell diu, elegir leer es elegir. Y ser lector es ser elector. Deseamos que ocurra algo distinto, diferente. Quizás en definitiva que se nos ofrezca una ocasión, una oportunidad de ser, de pensar de otra manera, de ser otros. Y esta es ya una necesidad bien distinta, la que brota de la voluntad de un vivir que no se sostenga en el puro durar de lo igual, esto es, en el aburrimiento. Es decir, que yo entenc que llegir no només és una dedicació. Llegir, ser lector, és una manera de viure, perquè ser lector, com diu Gabilondo, és ser elector, és elegir. I crec que estem molt necessitats, insisteixo, del que implica aturar-se a llegir, perquè és que jo crec que ja ni sabem el que ens perdem de tot el que és l'herència de la humanitat, de l'herència cultural, de l'herència vital, que ens transmeten tant la poesia com els mites, com els contes, com els relats, com la novel·la. És aquesta filosofia literària que ens permet comprendre el que cap manual no ens permetrà comprendre. Perquè, com deia Rilke, un vers deia, venia a dir Rilke, no és un sentiment, o en tot cas no és només un sentiment, és una experiència. I això és, que és el que en part ens ajuda a configurar la nostra situació, el nostre lloc una mica en la vida, per poder d'alguna manera escollir, no? Per això a mi em sembla que és tan fonamental.
I això s'està perdent?
Doncs a mi em sembla difícil fer la diagnosi, però d'una manera, diríem, molt afinada, però jo tinc la impressió, bastant constatada, de que sí. Les formes de vida que tenim, fragmentades, atomitzades, porten a llegir petites informacions. Jo, per exemple, veig amb els meus alumnes, que tenen entre 17 i 25 anys, i que estem en una facultat d'educació, en una facultat, vull dir,
de pensament, no?, d'alguna
sí,
manera.
Sí, efectivament, però l'educació cal pensar-la. Aleshores, em trobo molts, en els grups, molts pocs lectors, quan pregunto qui és un apassionat de la lectura. Doncs em trobo una persona, dues persones.
A filosofia, això, eh?
Educació. O educació. Els seus d'educació. Mm-hmm. Aleshores, jo penso que sí que hi ha una mica una... I entenc que les formes de vida, i sobretot en els últims 15 anys, com utilitzem les tecnologies, també han implicat molta... I perquè, sobretot, llegir implica atenció, i una atenció sostinguda. I estem afavorint formes d'atenció micro...
Avui en dia l'atenció està molt disputada, a més a més.
I està molt abandonada perquè l'atenció, a més, es cultiva. L'atenció no és una cosa que diguis, bueno, mira, aquí lo tienes. No, es cultiva amb hàbits. Amb hàbits, per exemple, lectors. Per exemple, no dic que sigui l'única manera, però estem perdent bastant, crec, possibilitats de seguir i d'argumentar àmpliament més de mig minut. Quan algú diu, és que no sé com explicar-ho, d'acord, que és molt comú entre la gent, però bueno, passa això, o tinc, no sé com explicar-ho, d'acord, doncs empra paraules per explicar-ho, és que no, com si no hi haguessin paraules, clar, a paraules pobres, pensament pobre, i això és part del que dona la lectura, però no perquè jo pensi o defensi una lectura formativa en el sentit de que s'ha d'incorporar com un model dins, sinó que el que s'ha de fer és contagiar, oferir la possibilitat de que els joves, i no joves, puguin d'alguna manera sentir la necessitat de llibres, sentir la necessitat de bones lectures, bons llibres i ben escrits.
I això dona de sortir des de petits, perquè evidentment al voltant avui en dia ja hi ha moltes generacions, entre elles la meva, formades, que no parem atenció a la lectura més enllà de... Jo mateix ho reconec, jo les lectures que faig són curtes i llegeixo per vacances quan tinc temps, quan jo sento que tinc temps. En realitat, de temps segurament em puc tenir per fer moltes coses.
Sí, actualment tenim una relació en el temps que també ens la tindríem, jo crec, que replantejar, perquè crec que perdem molta energia en la manera que vivim el temps, diríem, no? Però sí, això comença molt aviat. Però jo et diré que jo, que també treballo molt el tema de la lectura amb nens, amb infants, i porto molts anys fent-ho també, la infància és un terreny abonadíssim per la lectura. Vull dir que és molt fàcil conquistar els nens, vull dir, apassionar o contagiar els nens amb la ficció, tant en els contes com en els mites, com en la pròpia lectura de llibres. Què passa després? Això és el que ens teníem que, d'alguna manera, preguntar. Què ens passa després?
Sí, de fet, hi ha teories de l'aprenentatge que asseguren que a partir de certa edat ja no es poden formar aquesta mena de coses. Hi ha certes coses que costen de molt més d'aprendre. Però, clar, ja tenim això, tenim unes quantes generacions que no han crescut amb l'hàbit de la lectura.
Sí, però a més jo crec que no és només una responsabilitat que tingui l'educació formal. Jo crec que l'educació formal, òbviament, té un paper, però ja és l'entorn És la, com es valora la lectura i com s'hi dedica. Quan, jo penso que quan un pare transmet, per exemple, un pare o una mare transmet a través dels contes, que allò és important, que és important no perquè sigui una cosa, sinó que és important per nosaltres, que és important perquè compartim el temps, riem, imaginem, ens fem preguntes o simplement gaudim de les històries dels contes. Aquí estem abonant i fertilitzant la possibilitat d'un adult lector, però d'un adult lector que trobarà en la lectura algo molt ampli, és a dir, trobarà la possibilitat que té la possibilitat transformadora que té la lectura, perquè l'haurà experimentat. Perquè la lectura ens permet, les bones històries ben escrites, ens permet comprendre el que el coneixement, diguem, el coneixement de disciplines no ens permet. Perquè és en els intersticis on està realment l'experiència, com diu Rilke, no?
Sobretot en aquest, en un àmbit més ampli, no? Un context, que és el que ens falta avui en dia, segurament en moltes coses, que un context més ampli per entendre tot el que el xoc curt que llegim.
Efectivament. Una mica, fixa't, George Steiner, un pensador molt important del segle XX, deia d'alguna manera una idea que a mi m'importa molt, no? Que si perdem la possibilitat de la lectura, de la literatura, perdem també en gran part els llocs de la memòria. I llavors, quan això passa, quan perdem, quan, i això ho deia també Walter Benjamin, quan no podem, quan mirar cap enrere i veure d'on venim, què hi havia abans i què ens diu tot això, doncs la vida es fa molt petita, ens limita molt i és molt fàcil aleshores caure d'alguna manera en els absolutismes, que vull dir en maneres úniques de veure la vida, i això normalment són condemnes de vida. Els dic absolutismes d'idees, de metafísiques, no? És que d'alguna manera, Albert, llegir és ser de tal forma que no, que pot ser d'una altra manera. És a dir, és enfrontar-se a la transformació, i la condició humana és així.
També, en part, el llegir, el conèixer coses diferents, el conèixer context, et fa això. Segurament no tenir una idea tan absoluta de tot el que penses, no?
Efectivament, amplifica les ments i, sobretot, amplifica la mirada i la capacitat de veure-hi i de ser, pues, això, de tal forma que no vulguem ser d'una altra manera, no? I insisteixo, per exemple, si m'ho permets, llegiré d'alguna manera el que és, i després diré, perquè us vull parlar d'un llibre per mi espectacular en relació al que estem parlant, que acaba de sortir, però i us diré on està això que ara us llegiré, que és d'alguna manera és una filosofia de la lectura, no? Pienso que solo debemos leer libros de los que muerden y pinchan. Si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? ¿Para que nos haga más felices, como dice tu carta? Cielo santo, seríamos igualmente felices si no tuviéramos ningún libro. Los libros que nos hagan felices podríamos escribirlos nosotros mismos, si no nos quedara otro remedio. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más remotos, lejos de toda presencia humana, algo semejante al suicidio. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Precisament això ho deia Kafka, que efectivament Kafka, com ja sabeu, un escriptor...
No feia llibres perquè fossin feliços, precisament.
No. Jo crec que Kafka d'alguna manera escrivia perquè no podia viure d'una altra manera. D'alguna manera, jo crec que l'escriptura a Kafka, tot i que va morir molt jove, però li va permetre viure. I Kafka, quan diu això i pensem en la transformació, un dels seus llibres més coneguts, doncs, fixa't, com deia algú, com no acabar de llegir la transformació, mirar-se al mirall i pensar, qui sóc, què passa, conmigo, què passa, què som els éssers humans, no? I aquesta és una de les qüestions que planteja un llibre que acaba de sortir, que precisament fa 3 anys vam començar aquesta secció, crec que fa 3 anys, amb una entrevista a l'autor d'aquest llibre, que és el Joan Carles Mèlic. Uh-huh. És professor de Filosofia de l'Educació a la Facultat d'Educació de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma i autor de molts llibres. Aquest que ara diré, després diré el que acaba de sortir, però el que vam parlar fa 3 anys, que acabava de sortir llavors, era La lectura com a pregària. Fixeu-vos quin títol més bonic. El vam entrevistar en aquesta secció.
I en vam parlar l'any passat, de fet, també.
I de fet, en vam parlar, però bueno, jo soc, en fi, vull dir, tot el que tingui a veure amb la lectura, i a part, doncs, amb el professor Mèlic, en fi, tenim molta complicitat. A mi tot el que ell escriu m'interessa molt, i en relació a la lectura enormement. I ell deia, d'alguna manera, en aquest llibre, La lectura com a pregària, diu, llegir és una pregària. Per mi, llegir és un ofici i un ritual. La literatura és una forma de vida, perquè la vida, com la literatura, és dissonant, ambigua i ambivalent. En aquest petit llibre de pensaments, que és La lectura com a pregària, ens diu moltíssimes coses sobre la lectura. Però el que us vull dir ara, i que no us ho podeu perdre, sobretot els que us mou com a mi la lectura i els llibres i la ficció i la filosofia literària, i és el llibre que acaba de sortir fa 2 dies, que es diu La sabiduría de lo incierto, lectura y condición humana. L'autor, com ja hem dit, és Joan Carles Mèlic, i l'ha publicat en una edició preciosa, Tusquets, una edició, és un llibre de 400 pàgines, però no us, de veritat, no us assusteu, perquè és un llibre que es llegeix meravellosament i jo crec que hasta crea addicció. Claro que crea addicció als que ja sou addictes, probablement, però els que no sou...
Aprofundeix en l'addicció, no?
Exactament, i per als que no sou el podeu provar, perquè crec que val molt la pena, i a més té una visió amplíssima. Jo crec que és un llibre imprescindible i extraordinari, per moltíssimes raons. Crec que en parlaré al llarg d'aquest curs, i probablement mirarem d'entrevistar de nou el professor Mèlic. Però mireu, el professor Mèlic sempre obre els seus llibres amb un pòrtic i els acaba amb un taló. I en el pòrtic diu: no sé leer. ¿Acaso alguien podría decir que sabe? Nos pasamos la vida leyendo, pero nunca aprendemos. Nadie sabe leer porque la lectura no es una competencia que pueda adquirirse de una vez por todas, sino una forma de vida. Y nadie sabe vivir. Siempre existimos a la primera rodeados de ignorancia, de perplejidad y de dudas. Leer es detenerse un instante en el flujo del tiempo y enfrentarse a algo que nos interroga y desafía. Es iniciar un viaje que nunca se sabe dónde conduce. Es caminar y perderse en un texto, como quien se pierde en un bosque, y correr el riesgo, de salir siendo otro distinto del que era al principio. Leer es releer. Regresar una y otra vez sobre los libros que nos interpelan, esos que, aunque a veces estén lejos, nos siguen sacudiendo como la primera vez. Es dejarse afectar por la palabra de alguien que no está físicamente presente, pero tampoco está del todo ausente. Es escuchar voces que vienen de lejos y enfrentarse a una escritura que dice, pero que no responde, que en ocasiones ofrece consuelo, aunque la mayor parte de las veces lo que provoca es desasosiego. Leer es inquietante.
Aprofundim una mica en la idea, no?, de que llegir t'ha de remoure d'alguna manera, no? És el mateix que assenyalava el text anterior.
Sí, perquè és que només, diríem, la lectura ens transforma d'alguna manera i ens situa davant de la incertesa que representa viure, que representa existir com éssers arrojados a la existència. La literatura, la lectura, és una possibilitat de situar-se una mica davant d'aquesta incertesa i no d'una manera definitiva saber què fer, perquè no sabem mai d'una manera definitiva, però sí ens ajuda a orientar-nos, perquè ens ajuda d'alguna manera a mirar-nos, a conèixer-nos. Per això, una mica el que diu Kafka, no? El libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Es contactar con uno mismo, ¿no? Y porque además...
Però és romper, no obrir amablement, diguem.
Sí, bueno, són maneres de dir-ho.
Sí.
Però penso que té molt a veure, d'alguna manera, és clar, és que el gel, com a metàfora al que fa referència a Kafka, aquest gel o se rompe o pues, si lo dejamos en deshielo, pues igual... Romper és d'alguna manera, anar cap a la impenetrabilitat que fins i tot la nostra condició humana suposa, no? Perquè tu fixa't que hi ha Sòcrates o el frontispici de Delfos, no? El conèixer a tu mateix, que és un punt de partida fonamental per la vida, però uno no nace conociéndose. I el que proposa de vegades en Tor tampoc és que et coneguis.
Ara ho dius això, i ahir recordo que als Ferrocarrils de la Generalitat hi ha cites d'autors, i recordo precisament això que deies, coneixes el seu mateix és molt important, però hi havia una cita de Josep Maria Espinàs que deia que es parla molt de conèixer-se a un mateix, però hi ha el risc de que quan et coneguis no t'agradis.
Sí.
Jo prefereixo conèixer els altres. Aquesta és la...
Jo crec que són les dues coses, i estic d'acord amb el que comentes d'Espinàs, no?
És perquè venia ara el cas.
I veig que llegeixes, eh?
Sí. Tinc molta memòria visual, també. És una
això
altra
és molt
cosa...
important, també. Però sí, però jo penso que són les dues coses. Jo crec que sense conèixer-se a un mateix és molt difícil conèixer els altres. Penso que són dos coses que es necessiten, o sigui, dos experiències que es necessiten una a l'altra, saps? Però és que llegir corre aquest risc, precisament, de mirar cap a dintre, de mirar la nostra condició i que no t'agradi, però almenys saps que no, o saps què és el que no t'agrada, i davant d'això potser pots fer alguna cosa. I també ets situa davant dels altres. No sé, jo, per exemple, penso... La filosofia literària de Maria Zambrano, per exemple, com quan aborda el coneixement i la poesia, no? Bueno, això en parlarem.
Se'ns acabarà el temps.
Ens queda menys
d'un minut,
però...
Carme Serret, moltes gràcies. Ens veiem d'aquí un mes.
Ens veiem d'aquí un mes i seguirem parlant.
I tant, seguirem parlant de literatura, de llibres, de la vida també.
Efectivament.
Que vagi bé. Nosaltres marxem al butlletí i després hi tornem per parlar amb Anna Luna, que després de llegir ens tocarà cantar. Fins ara, que vagi bé.